Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa. Edició Vespre. Amb l'Ali Giner.
La cúpula dels Mossos va demanar fins a dues ocasions a Carles Puigdemont que desconvoqués l'1 d'octubre pel clima de tensió que vivia Catalunya. Montse Manent.
Així ho han confirmat els comissaris Manel Castellví i Emili Quevedo en el judici al procés. Tots dos han argumentat que preveien actes de violència que finalment no es van produir. El comissari Quevedo ha explicat com va ser la reunió amb el govern català per mirar de desconvocar el referèndum.
El fin último, obviamente, de la reunión era intentar disuadir a los máximos responsables del gobierno de la Generalitat de que no se realizara esa actividad prohibida.
El acto del 1 de octubre. O sea que el 26 de septiembre, según sus informaciones, el señor Trapero y los otros dos comisarios ya les proponen que se desconvoque, porque puede haber problemas.
No sé si en esos términos exactos, pero a buen entendedor pocas palabras bastan.
La Generalitat i l'Ajuntament de Castelldefels descarten el rerefons racista en l'atac d'aquest cap de setmana al centre Cal Ganxo a Castelldefels, que acull menors migrats no acompanyats.
L'alcaldessa Maria Miranda demana prudència en les declaracions a la xarxa i apunta un seguit d'altercats i baralles amb altres grups de joves de la localitat.
Estem escoltant que es tracta d'un atac racista o xenòfob i en aquest sentit crec que hem de ser molt curosos i s'ha de fer la investigació corresponent per la informació que nosaltres tenim. Bàsicament és que hi ha hagut una sèrie d'altercats i una sèrie de baralles entre diversos grups de joves amb els que han estat implicats el grup de nenes.
L'Ajuntament de Canet de Mar reclama vigilància permanent a les portes del centre d'acollida de menors no acompanyats de la localitat.
I és que els incidents a Castelldefels se sumen als viscuts a Canet fa uns dies, quan un home va amenaçar els joves amb un ganivet.
Ràdio Canet, Carlota Tanganelli.
La regidora de Participació Ciutadana i Igualtat, Raquel Serra, creu que seria convenient incrementar la vigilància al voltant de la zona on està ubicat el centre de menors no acompanyats i considera que seria bo comptar amb una patrulla dels Mossos d'Esquadra permanent a les portes del centre.
Ho vam demanar i en aquest cas encara no hi ha vigilància a les portes. Si no és Mossos, algun tipus de seguretat sí que recomanem i ho veuríem molt bé.
Les conselleres de Presidència, Elsa Artadi i Cultura, Laura Borràs, deixen el govern per anar a llistes electorals. Quim Torra pactarà el relleu amb els exconsellers Jordi Turull i Lluís Puig.
La confecció de les llistes a les generals i a les municipals ha provocat una forta sacsejada al govern. La portaveu ha explicat que el president Torra serà qui pilotarà les substitucions.
Aquesta és una feina que pilotarà directament, com és evident, el propi president Torra, en col·laboració amb els consellers legítims, tant el conseller Turull com el conseller Puig, i que entenem que entre els tres, i si necessiten el suport tant de la consellera Borràs com meva, pel coneixement del propi departament, hi estarem a disposició.
El Festival Ítaca presenta enguany la seva edició més ambiciosa amb formacions de gran renom en el panorama musical català.
L'escala s'ha sumat als municipis baix-empordanesos que participen al festival, que se celebrarà del 20 d'abril al 7 de juliol.
Notícies en xarxa, edició Vespre.
Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Sergi Gallego, bona tarda.
Bona tarda. Predomina el cel serè o poc ennuvolat en general. Si bé al quadrant nord-est creixeran algunes nuvolades que deixaran el cel mig o molt ennuvolat i on és possible algun ruixat feble i aïllat. Pel que fa a la temperatura, és més baixa en general i la màxima quedarà entre 17 i 22 graus, localment més altes a punts de ponent i al tersud. Pel que fa a demà, de matinada es formaran núvols baixos al sector central del litoral que podrien portar alguna precipitació. A partir de mig matí, en general, s'imposarà el cel serè o poc ennuvolat per bandes de núvols alts i prims, sobretot a partir de migdia. La temperatura pujarà lleugerament i el centre del dia es mourà entre 18 i 23 graus. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Sergi Gallego. Connectem amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
Hola, bona tarda. Començo parlant d'aquest accident que s'ha produït a la C12, a la zona del Dover, molt a prop de Tortosa. La via la tenim tallada en totes dues direccions, es fan desviaments finalitzats per vies alternatives, com us dèiem, tallada aquesta C12 a la zona del Dover. Bé, de prop de Barcelona en tenim un altre accident a l'AP7, al tram del Papiol, en sentit nord, que provoca cua, sobretot a la D23, retencions de més de 6-7 quilòmetres entre Sant Feliu i el Papiol. Això a la D23 i sortint de Barcelona. Ja per volum de trànsit, també aturades a la D24, a Cervelló, direcció sud. També veiem retencions, per exemple, a l'extrem nord, a la C58, a Sant Quirze, en totes dues direccions, entre Montcada i el Nus, d'entrada a Barcelona. A la C17, els vehicles s'aturen a l'altura de Mollet, sobretot en sentit Barcelona, però també una mica a Parets, en sentit nord. Acabem amb la C60, cua ara ja només d'un quilòmetre a Argentona, direcció Mataró. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Ei, és temps de pèsols al Maresme. T'ho perdràs? Rutes gastronòmiques, mostres culinàries, tot una cuina basada en el pèsol i molt més t'espera del 3 de març al 28 d'abril al Maresme. Consulta tot el programa d'activitats a costadebarcelonamaresme.cat i vine a gaudir de la Perla Verda del Maresme. Campanya impulsada pel Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme.
Notícies en xarxa. La realitat de més a prop.
La cúpula dels Mossos va demanar dues vegades a Carles Puigdemont que desconvoqués el referèndum de l'1 d'octubre pel clima de tensió que vivia Catalunya. Dos responsables del cos ho han testificat aquest matí en el judici al procés. Han argumentat que preveien actes de violència i fins i tot enfrontaments entre partidaris i contraris al referèndum. També han admès que preveien trobar resistència passiva als centres de votació. Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda, Lali. A preguntes de les defenses, el comissari dels Mossos, Manel Castellví, ha dit avui que dies abans de l'1 d'octubre va advertir el govern que hi hauria violència, si bé, finalment, va errar en la seva previsió.
Esos grupos no se constituyeron durante el día 1 de octubre, a diferencia de las previsiones que nosotros hacíamos en los escenarios. Y son grupos que tienen capacidad de poder alterar el orden, pero aquel día no se constituyeron como un bloque de unidad de acción de ataque.
A continuació, l'excomissari de Planificació de Seguretat dels Mossos d'Esquadra, Emili Quevedo, ha dit que l'exmajor Trapero i els alts comandaments del cos van demanar al govern que desconvoquessin el referèndum de l'1 d'octubre pel clima de tensió que es vivia a Catalunya.
El fin último, obviamente, de la reunión era intentar dissuadir a los máximos responsables del gobierno de la Generalitat de que no se realizara esa actividad prohibida.
El acto del 1 d'octubre. O sea que el 26 de septiembre, según sus informaciones, el señor Trapero y los otros dos comisarios ya les proponen que se desconvoque, porque puede haber problemas.
No sé si en esos términos exactos, pero a buen entendedor pocas palabras basta.
Quevedo ha dit que l'1 d'octubre van activar el doble d'agents que en unes eleccions ordinàries i ha afegit que el dia 20 de setembre els Mossos van actuar a les 2 de la matina a la Conselleria d'Economia quan van veure individus traient objectes dels vehicles de la Guàrdia Civil, uns vehicles que tenien armes a l'interior.
Les cartes per formar part de les meses en el referèndum de l'1 d'octubre van arribar a Unipost sense el varà i no es van repartir mai. La sessió de tarda del judici al procés no ha servit per esbrinar d'on van sortir i qui va portar les més de 42.000 cartes intervingudes a l'empresa de missatgeria.
Els tres ex-treballadors d'Unipost que han testificat han explicat que les cartes localitzades de la seu de Terrassa de l'empresa es trobaven paralitzades perquè, segons ha dit el director d'operacions a Catalunya, Francisco Juan Fuentes, venien sense documentació.
Transmití la instrucción, ¿vale?, que me había pedido el cliente que empezáramos a repartir lo antes posible y acabáramos lo antes posible. Pero ya digo esto antes de constatar que no teníamos nota de entrega, ¿vale? Porque cuando constaté que no había nota de entrega, yo eso lo paré.
Uns sobres amb el logo de la Generalitat que una persona anomenada Toni havia anunciat per telèfon al mateix Fuentes que arribarien. De fet, va ser el director operatiu qui, segons ha explicat a l'advocada de l'Estat, Rosa Maria Seuan, es va encarregar de rebre'ls, donat que van arribar en dissabte, quan l'empresa estava tancada.
¿Exactamente a qué punto los fue a recoger?
Bueno, allí en la cercanía, la cercanía de un bar que se llama Batlló, allí muy cerquita de donde estaba la plataforma.
¿En un bar?
En un bar, no, en las cercanías de un bar.
¿En la calle?
Sí.
O sea, recogió unos palets...
Me los pasaron desde una furgoneta blanca a la furgoneta de Unipost.
Uns dies després, la Guàrdia Civil entrava a la seu d'Unipost a Terrassa i intervenia als sobres. Les defenses han insistit a preguntar si els agents van ensenyar un ordre judicial. Els testimonis han explicat que no va ser així.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
La Generalitat i l'Ajuntament de Castelldefels descarten el rerefons racista en l'atac d'aquest cap de setmana al centre Cal Ganxo de Castelldefels, que acull menors migrats no acompanyats. L'alcaldessa apunta un seguit d'altercats i baralles amb altres grups de joves de la localitat que haurien desembocat en l'atac de dissabte a la nit, comès per una vintena d'encaputxats. Des de la Generalitat, tot i considerar-lo un fet aïllat, han anunciat que es presentaran com a acusació particular. Laura Álvarez, bona tarda.
Bona tarda. Els serveis jurídics del govern estan analitzant els fets amb l'objectiu de denunciar-los davant la Fiscalia i personar-se com a acusació particular, tal com ja van fer arran de l'atac a un centre de Canet de Mar la setmana passada. El secretari d'Igualtat, Migracions i Ciutadania, Oriol Amorós, ha condemnat els fets i ha volgut deixar clar que es tracta d'una agressió aïllada.
I aquesta és una societat d'acollida. Aquest és un fet aïllat, és un incident condemnable, que no té cap explicació ni defensa possible, però que és un fet que no respon en absolut al que és aquesta societat.
De la seva banda, l'alcaldessa de Castelldefels, Maria Miranda, demana prudència i considera que no hi ha indicis per parlar d'un atac xenòfob. Són declaracions a la xarxa.
Estem escoltant que es tracta d'un atac racista o xenòfob i en aquest sentit crec que hem de ser molt curosos i bueno, s'ha de fer la investigació corresponent per la informació que nosaltres tenim. Bàsicament és que hi ha hagut una sèrie d'altercats i una sèrie de baralles entre diversos grups de joves amb els que han estat implicats el grup de nenes.
Aquest 2019 el govern ha hagut d'obrir 150 centres de menors nous arreu de Catalunya.
Els incidents a Castelldefels d'aquest cap de setmana se sumen als viscuts a Canet de Mar fa uns dies, també al centre d'acollida de menors no acompanyats, quan un home va amenaçar els joves amb un ganivet. No hi va haver ferits, però l'Ajuntament reclama ara vigilància permanent a les portes d'aquestes instal·lacions, igual que s'ha fet al centre de Castelldefels. Ràdio Canet, Carlota Tanganelli.
A banda d'aquest incident, farà unes setmanes un grup de veïns de Canet es van manifestar davant l'Ajuntament per protestar contra la inseguretat que asseguren que pateixen per culpa d'aquests nois. La regidora de Participació Ciutadana i Igualtat, Raquel Serra, creu que seria convenient incrementar la vigilància al voltant de la zona on està ubicat el centre de menors no acompanyats i considera que seria bo comptar amb una patrulla dels Mossos d'Esquadra permanent a les portes del centre o algun altre tipus de vigilància.
Ho vam demanar i en aquest cas encara no hi ha vigilància a les portes. Si no és Mossos, algun tipus de seguretat sí que recomanem i ho veuríem molt bé.
L'Ajuntament, però, desmenteix que hi hagi cap denúncia contra ells.
Consternació a Granollers després de saber-se que entre les 157 víctimes del vol estavellat ahir a Etiòpia hi ha un veí del municipi. L'Ajuntament ja ha donat el condol a la família, però descarta per ara decretar cap dol oficial. Ràdio Granollers, Eduard Batlles, bona tarda.
Bona tarda, Jordi Dalmau era enginyer químic, treballava actualment al Mar Water Solutions i de fet viatjava a Kènia per motius professionals. De fet, la seva companyia al desembre de l'any passat es va adjudicar el desenvolupament de la primera planta dessaladora de la capital de Kènia, Nairobi, i per tant Jordi Dalmau viatjava per qüestions professionals. L'alcalde de Granollers, Josep Mayoral, ha transmès el condol a les famílies. L'Ajuntament tampoc decretarà ni un minut de silenci ni tampoc posarà les banderes a mig pal.
Institucions de tot el país commemoren avui els 15 anys dels atemptats de Madrid, que van acabar amb la vida de més de 190 persones i van causar ferides a prop de 2.000 més. Partits polítics, entitats i ajuntaments s'han sumat als homenatges d'aquest 11M a través de diferents actes. A Badalona han celebrat un minut de silenci en record de les víctimes. Ràdio Ciutat de Badalona, Susana Soldado, bona tarda.
Bona tarda. Badalona s'ha adherit a la commemoració del dia per al record de les víctimes d'atacs terroristes declarat per la Unió Europea. Ha estat aquest migdia a les 12 hores a la plaça de la Vila on s'han aplegat una cinquantena de persones, així com bona part dels regidors de l'Ajuntament de Badalona i han fet un minut de silenci. Des de fa 14 anys, la Unió Europea rendeix homenatge cada 11 de març a totes les vides arrabassades de forma tràgica pel terrorisme. De fet, la data va ser triada precisament arran dels atacs comesos a Madrid el 2014, un 11 de març.
Notícies en xarxa. Informació de proximitat.
El president de la Generalitat, Quim Torra, pactarà el relleu de les conselleres de Presidència, Elsa Artadi, i Cultura, Laura Borràs, amb els exconsellers Jordi Turull i Lluís Puig. Borràs, que anirà de número al Congrés en la llista de Junts per Catalunya, serà la primera en deixar el govern i el proper podria ser el seu darrer Consell Executiu. Artadi, segona de Joaquim Forn, a Barcelona, també marxarà les properes setmanes. David Navarro, bona tarda.
Bona tarda. La confecció de les llistes a les generals i a les municipals ha provocat una forta sacsejada al govern. La consellera Borràs ha de deixar l'executiu abans del 24 de març, així que la propera serà probablement la seva darrera reunió de govern. La portaveu, el Artadi, que marxarà més tard, ha explicat que el president Torra pilotarà les substitucions.
Aquesta és una feina que pilotarà directament, com és evident, el propi president Torra, en col·laboració amb els consellers legítims, tant el conseller Turull com el conseller Puig, i que entenem que entre els tres, i si necessiten el suport tant de la consellera Borràs com meva, pel coneixement del propi departament, hi estarem a disposició.
El perfil de Borràs, proper a l'expresident Carles Puigdemont, ha aixecat les crítiques del secretari d'organització del PSC, Salvador Illa, i del portaveu dels comuns, Joan Mena.
La disputa pel lideratge de l'àmbit independentista ens és completament indiferent i pensem que està desenfocat. Perquè aquestes eleccions el que es pregunta és qui ha de governar Espanya. O bé un govern que mira endavant, o bé tres dretes que volen tornar-nos enrere.
Les llistes de Puigdemont que han renunciat a fer política a l'Estat, com venen fent des de fa massa temps al govern de la Generalitat de Catalunya.
Mentrestant, des d'Esquerra Republicana s'estudia la incorporació dels sobiranistes de l'excomú Elisenda Alemany a les seves llistes.
Fèlix Larrosa podria repetir com a alcalde de Lleida, segons l'últim baròmetre d'UAU Lleida Ràdio. Els resultats de l'enquesta revelen que els socialistes anirien frec a frec amb Esquerra Republicana, que podria desbancar el PDeCAT de Toni Postius, que ara es presenta amb el nom de Junts per Lleida. Anem a conèixer el detall. UAU Lleida Ràdio, Anna Martín.
Segons el baròmetre d'UAU, realitzat durant el mes de febrer, el PSC de Fèlix Larrosa podria treure entre 7 i 8 regidors. L'Esquerra Republicana de Miquel Pueyo podria arribar als 6 o 7 regidors i empatar amb els socialistes en nombre de cadires a la paeria. Els republicans desbancarien al segon lloc a Toni Postius, que amb la nova nomenclatura Junts per Lleida potser perdria visibilitat i això li costaria retrocedir al tercer lloc, amb una forquilla d'entre 5 o 6 regidors. Ciutadans, que segons els darrers baròmetres anava a l'alça, ara podria estancar-se o baixar un regidor, quedant-se amb 3 o 4 representants. Això podria afavorir el PP, que passaria a tenir entre 2 o 3 regidors, en els millors dels casos, un més que l'anterior de la legislatura. La Crida CUP podria entrar perdent un regidor o bé quedar fora, mentre que el Comú podria o bé quedar fora o revalidar els dos regidors que té actualment.
Polèmica a Reus al voltant de l'actual portaveu de Ciutadans al municipi després que la direcció del partit l'hagi substituït com a cap de llista per les eleccions municipals. Juan Carlos Sánchez denuncia que se l'ha apartat com a càstig per haver denunciat irregularitats d'un alt càrrec de la força política a Catalunya. La nova ràdio, David Fernández.
Juan Carlos Sánchez no serà finalment el candidat de Ciutadans a Reus. Explica que des de la direcció nacional del partit primer es va vetar la presència a la llista dels regidors que a banda d'ell formen el grup municipal i que ara se l'ha apartat com a candidat per haver denunciat presumpta irregularitat d'un alt càrrec de Ciutadans a Catalunya. Escoltem a Juan Carlos Sánchez, l'actual portaveu a Reus de la formació taronja.
Son unos hechos que personalmente considero graves, incluso yo no sé si podrían llegar a ser fraudulentos o delictivos. Cuando he puesto en conocimiento de mis superiores un asunto interno del partido que me ha preocupado, ellos han decidido cortarme la cabeza y apartarme de la candidatura a la alcaldía de Reus.
Per la seva banda, l'executiva nacional del partit s'ha mostrat coneixedora de les declaracions de Juan Carlos Sánchez, però encara no s'han posicionat al respecte.
Repassem ara altres notícies destacades del dia. L'associació Àmbit B30, que aglutina els municipis a l'entorn d'aquesta via, ha posat al dia els seus projectes en una sessió plenària a l'Ajuntament de Sant Cugat. L'entitat ha marcat els passos a seguir per tirar endavant el Hub B30, una xarxa oberta per promoure i consolidar el creixement de l'eix de la B30 com a motor econòmic i industrial del sud d'Europa. Cugat.cat, Eva Garrido, bona tarda.
Bona tarda. La sessió l'ha presidida l'alcalde de Mollet, Josep Monràs, amb l'alcaldessa de Sant Cugat, Carmela Fortuny, que ha destacat més enllà dels projectes els valors que representa l'associació.
Arribar a consensos des de la diversitat, entenent doncs, a l'altre i entenent de que no tots segurament tindrem doncs, les mateixes idees, però sí arribar a consensos i defensar allò en el que hi hagi consens.
De la seva banda, el president de l'associació, Josep Monràs, ha posat l'èmfasi en l'actuació econòmica acompanyada de la investigació i la innovació als municipis que comprèn aquest àmbit territorial.
Són projectes que afecten el conjunt del territori de la B30, per tant, també el conjunt dels municipis que estan en aquest àmbit territorial. Des de l'àmbit de l'activació econòmica, de la innovació, i que tot això faci que hi hagi major creació i més estable d'ocupació i de treball.
L'associació Àmbit B30 està formada per més de 50 organitzacions de 23 municipis que es troben a l'àrea d'influència de la B30.
Els pescadors de Palamós demanen a la Unió Europea que el Pla Plurianual de Pesca el reconegui els esforços que fan les flotes de la Costa Brava des de fa anys per garantir la sostenibilitat de les captures. Asseguren que el nou pla no distingeix entre els pescadors que ja han pres mesures restrictives i els que no ho han fet. Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
Els pescadors gironins veuen bé que la Unió Europea faci un pla per la viabilitat futura de la pesca a la Mediterrània Occidental. Volen, però, que es tingui en compte qui ha pres mesures en aquest sentit i qui no. Toni Albalat, patró major de la Confraria de Pescadors de Palamós.
Girona, som pioners en plans de sostenibilitat, estem treballant molt pel manteniment i per la millora dels recursos, i aquest pla plurianual, de fet, ens ha passat tots pel mateix sedat, no? Els que ja han fet coses, els que ja estem duent a terme mesures, i els que no han fet mai res.
La Unió Europea ja ha tancat l'acord polític sobre aquest pla plurianual que afecta principalment Espanya, França i Itàlia, amb espècies amb tant valor de mercat com el lluç o la gamba vermella. El Consell Europeu decidirà cada any, i basant-se en informes científics, el nombre màxim de dies de pesca per cada categoria de flota i cada estat.
Manolo era todo un macho de pelo en pecho, pero estaba algo cansado, estaba harto de su sexo.
El Festival Ítaca presenta enguany la seva edició més ambiciosa amb formacions de gran renom en el panorama musical català. L'Escala s'ha sumat als municipis baix-empordanesos que participen en aquest festival que se celebra del 20 d'abril al 7 de juliol. Ràdio L'Escala, Miquel Pagès.
Entre d'altres actuaran Albert Pla, Clara Peia, Els Catarres, Làgrimes de Sangre, Núria Graham, Pegasus o Marc Parrot. Una de les novetats del Festival Ítaca de 2019 és la paritat. S'ha volgut buscar que hi hagués un equilibri a l'escenari entre homes i dones. Fran Arnau, director del Festival Ítaca.
Crec que és important que les quotes hi siguin, que fem espai, que tirem una mica enrere els homes, principalment, perquè això sigui així. I només pot ser obligant-nos a programar més dones i a programar més producció vinguda de dones, no?
El Festival Ítaca celebra del 20 d'abril, quan actuen a l'Escala Azó, Làgrimes de Sangre, Zú i el DJ de Flashback Carles Pérez, fins al 7 de juliol, quan El Cigala tancarà a Calella de Palafrugell la gira 15 anys Làgrimes Negres.
I els espais culturals de Lleida reben prop de 400.000 visites l'any. Una cinquena part d'aquestes són a la Seu Vella, segons dades de la Fundació ICG i l'Ajuntament. Unes dades que no es consideren suficients per destacar a nivell estatal i per això es vol engegar un pla de promoció cultural. UAU Lleida Ràdio, Marc Parelló, bona tarda.
Bona tarda. Aquest és un dels temes que s'ha debatut a la sisena jornada Compromesos amb el futur de Lleida, organitzat per la Fundació ICG, on s'ha analitzat que a Lleida l'activitat cultural és escassa, no destaca a nivell estatal. El president de la Fundació ICG, Antoni Siurana, ha explicat quina és la millor manera de promoure aquestes activitats culturals.
Amb possibilitat de promoure aquell espectacle que, com que s'ha fet a Lleida, també es pot fer a Balaguer, es pot fer a Tàrrega, i té una repercussió a la premsa superior.
Aquesta trobada ha comptat amb l'assistència, entre d'altres, de la regidora de Cultura de l'Ajuntament de Lleida, Montse Parra, i de l'assessor cultural de la Diputació de Lleida, Antoni Balasc.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. L'INEF de l'Hospitalet jugarà la final de la Lliga Iberdrola de rugbi.
Les catalanes van donar la sorpresa en vèncer el camp del Majadahonda per 24-26. Ara, en la final de la màxima competició estatal femenina, l'INEF s'enfrontarà al Crat de la Corunya. Les de l'Hospitalet buscaran el seu 12è títol, un repte fruit de l'acord de col·laboració entre l'Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya i el Rugby Club L'Hospitalet.
La selecció catalana d'hoquei en cadira de rodes elèctrica revalida el títol de campiona d'Espanya.
El combinat de casa nostra s'ha imposat en els 4 partits que disputa Alcobendas. En la final, Catalunya va derrotar la selecció de Madrid, anfitriona de la cita, per 8-3. Abans, en la fase de dissabte, els catalans també van superar Madrid, València i Extremadura. Asier Sánchez i Jordi Valle, integrants de l'equip campió, han estat designats els millors jugadors del campionat.
En hoquei sobre gel, el Puigcerdà jugarà la Lliga en el 5è partit de la final.
Els de la Cerdanya van perdre a casa el 4è partit de la sèrie final, que els enfronta el Xuri Urdin de Sant Sebastià, 5-9. La final, que està empatada a 2 victòries, es decidirà dissabte a la pista de gel d'Onostiarra.
En hoquei patins, el Noia Freixenet disputarà els quarts de la Lliga Europea masculina.
El rival en aquesta propera eliminatòria, l'últim escull abans de la final 4, serà el Barça. L'anada es disputarà a l'Ateneu de Sant Sadurní d'aquí a 2 setmanes i a la tornada al Palau, la primera setmana d'abril.
I a la Copa de les Serps, Lleida i Voltregà disputaran la final a 4 i s'enfrontaran en una de les semifinals.
La competició es disputarà el cap de setmana del 27 i 28 d'abril. Els lleidatans, que ja es van imposar a França, van tornar a guanyar el Nantes per 8-3. Mentrestant, el Voltregà, que també es va imposar 1-8 a la pista del Wolfsburg, es va desfer dels austríacs per 7-3 en un partit jugat a Arenys de Munt.
I en waterpolo, l'Astralpool Sabadell es juga l'accés a la final a 4 de l'Eurolliga femenina.
Les vellesanes reben demà dimarts l'Horizonte Italià a les 7 de la tarda a la piscina Can Llong. Les jugadores de David Palma tenen la renda a favor del 9-12 de l'anada. Ja s'han classificat per la final a 4 el Plebiscito de Pàdova i els italians del Boligiameni i l'Olympiacos.
Esteu seguint l'informatiu Notícies en xarxa, que fan possible Sergi Mira al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Marta Pardell a l'edició i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
La Diputació de Barcelona garanteix la igualtat d'oportunitats, l'equilibri territorial i la millora de la qualitat de vida dels ciutadans de la demarcació. Entra a diva.cat/connectem i descobreix que connectem molt més del que t'imagines. Diputació de Barcelona.
L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
Les distàncies a l'espai. L'univers és enorme, això ja ho sabíem, i les distàncies entre els diferents astres són descomunals. Això ja ho sabem, oi? Però fins a quin punt són grans aquestes distàncies? Doncs són enormes, tan grans que no ens ho podem imaginar. Jo crec que el nostre cervell no té la capacitat d'imaginar-se les distàncies reals de l'univers. I us posaré un exemple molt senzill. Mireu, fa 3 anys, una sonda, una nau, va arribar a Plutó. Plutó és un astre que està al final del sistema solar, oi? Doncs la vam enviar des de la Terra fins a Plutó i va tardar gairebé 10 anys viatjant. I no us penséssiu que anava lenta, no, és el vehicle més ràpid que han fet els humans. Viatja a uns 60.000 km per hora. És la cosa més ràpida que hem fet mai. Tot així va tardar 10 anys. Sembla molt, oi? Doncs això no és res, perquè aquesta nau, quan va passar a prop de Plutó, no es va poder frenar, anava molt ràpid. Va passar pel costat i va fer moltes fotografies, vídeos, mesures... Va seguir viatjant. Sortirà del sistema solar d'aquí uns anys i viatjarà cap a les estrelles. No va en aquella direcció, però imaginem-nos que anés en la direcció de l'estrella més propera després del Sol, oi? Que es diu Alfa Centauri. Si anés en aquella direcció, sabeu quants anys tardaria per arribar-hi? Recordem que per anar a la Terra a Plutó va tardar 10 anys. Doncs sortiria del sistema solar, sortirà d'aquí uns 10 anys més o menys, tardaria uns 20 anys a sortir del sistema solar i després viatjaria durant 80.000 anys. Des dels 20 anys fins als 80.000 no hi ha res pel mig, no hi ha cap estrella, no hi ha cap planeta. Potser una miqueta de gas molt diluït, però molt poca cosa. I arribaria a l'estrella més propera d'aquí 80.000 anys, el coet més ràpid, la sonda més ràpid que han fet els humans. Per tant, veieu que les distàncies a l'univers són terribles, enormes. Us estic parlant de l'estrella més propera. No us parlo de qualsevol altra que estigui més lluny o de qualsevol altra galàxia. No, no. L'estrella més propera a nosaltres.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giné.
La cúpula dels Mossos va demanar en fins a dues ocasions a Carles Puigdemont que desconvoqués l'1 d'octubre pel clima de tensió que vivia Catalunya. Montse Manent.
Així ho han confirmat els comissaris Manel Castellví i Emili Quevedo en el judici al procés. Tots dos han argumentat que preveien actes de violència que finalment no es van produir. El comissari Quevedo ha explicat com va ser la reunió amb el govern català per mirar de desconvocar el referèndum.
El fin último, obviamente, de la reunión era intentar disuadir a los máximos responsables del gobierno de la Generalitat de que no se realizara esa actividad prohibida.
El acto del 1 de octubre. O sea que el 26 de septiembre, según sus informaciones, el señor Trapero y los otros dos comisarios ya les proponen que se desconvoque, porque puede haber problemas.
No sé si en esos términos exactos, pero a buen entendedor, pocas palabras bastan.
La Generalitat i l'Ajuntament de Castelldefels descarten el rerefons racista en l'atac d'aquest cap de setmana al centre Calganxo del municipi, que acull menors migrats no acompanyats.
L'alcaldessa Maria Miranda demana prudència en declaracions a la xarxa i apunta a un seguit d'altercats i baralles amb altres grups de joves de la localitat.
Estem escoltant que es tracta d'un atac racista o xenòfob i en aquest sentit crec que hem de ser molt curosos i s'ha de fer la investigació corresponent per la informació que nosaltres tenim. Bàsicament és que hi ha hagut una sèrie d'altercats i una sèrie de baralles entre diversos grups de joves amb els que han estat implicats pues, el grup de nenes.
L'Ajuntament de Canet de Mar reclama vigilància permanent a les portes del centre d'acollida de menors no acompanyats de la localitat.
I és que els incidents a Castelldefels se sumen als viscuts a Canet fa uns dies, quan un home va amenaçar els joves amb un ganivet.
Ràdio Canet, Carlota Tanganelli.
La regidora de Participació Ciutadana i Igualtat, Raquel Serra, creu que seria convenient incrementar la vigilància al voltant de la zona on està ubicat el centre de menors no acompanyats i considera que seria bo comptar amb una patrulla dels Mossos d'Esquadra permanent a les portes del centre.
Ho vam demanar i en aquest cas encara no hi ha vigilància a les portes. Si no és Mossos, algun tipus de seguretat sí que recomanem i ho veuríem molt bé.
Les conselleres de Presidència, Elsa Artadi i Cultura, Laura Borràs, deixen el govern per anar a llistes electorals. Quim Torra pactarà el relleu amb els exconsellers Jordi Turull i Lluís Puig.
La confecció de les llistes a les generals i a les municipals ha provocat una forta sacsejada al govern. La portaveu ha explicat que el president Torra serà qui pilotarà les substitucions.
Aquesta és una feina que pilotarà directament, com és evident, el propi president Torra, en col·laboració amb els consellers legítims, tant el conseller Turull com el conseller Puig, i que entenem que entre els tres, i si necessiten el suport tant de la consellera Borràs com meva, pel coneixement del propi departament, hi estarem a disposició.
El Festival Ítaca presenta enguany la seva edició més ambiciosa amb formacions de gran renom en el panorama musical català.
L'escala s'ha sumat als municipis baixempordanesos que participen en aquest festival que se celebrarà del 20 d'abril a juliol.
Ràdio L'Escala, Miquel Pagès.
Una de les novetats del Festival Ítaca de 2019 és la paritat. S'ha volgut buscar que hi hagués un equilibri a l'escenari entre homes i dones. Fran Arnau, director del Festival Ítaca.
Crec que és important que les quotes hi siguin, que fem espai, que tirem una mica enrere els homes, principalment, perquè això sigui així.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Sergi Gallego, bona tarda.
Bona tarda. Predomina el cel serè o poc ennuvolat en general. Si bé al quadrant nord-est creixeran algunes nuvolades que deixaran el cel mig o molt ennuvolat i on és possible algun ruixat feble i aïllat. Pel que fa a la temperatura, és més baixa en general i la màxima quedarà entre 17 i 22 graus, localment més altes a punts de ponent i al tersud. Pel que fa a demà, de matinada es formaran núvols baixos al sector central del litoral que podrien portar alguna precipitació. A partir de mig matí, en general, s'imposarà el cel serè o poc ennuvolat per bandes de núvols alts i prims, sobretot a partir de migdia. La temperatura pujarà lleugerament i al centre del dia es mourà entre 18 i 23 graus. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Sergi Gallego. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. En Roger Serra, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs comencem dient que continua tallada aquesta C12, recordem-ho, a causa d'un accident a primera hora de la tarda a la zona del Dover, via tallada en totes dues direccions, es fan desviaments per vies alternatives ja senyalitzats, per tant, continua aquest tall, com us dèiem, de la C12 al Dover, molt a prop de Tortosa. Pel que fa a la xarxa viària més propera a Barcelona i millora molt ràpidament el trànsit, queden però aturades a la B24, primer a la zona de Pallejà, un parell de quilòmetres més ben bons, i més endavant, un quilòmetre a Cervelló, sempre en direcció sud, i a la B23 també, retencions puntuals, al tram del Papiol, aquests dos carrils que van a buscar la P7 en sentit nord, en sentit Girona. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Ei, és temps de Pèsols al Maresme. T'ho perdràs? Rutes gastronòmiques, mostres culinàries, tota una cuina basada en el pèsol i molt més t'espera del 3 de març al 28 d'abril al Maresme. Consulta tot el programa d'activitats a costadebarcelonamaresme.cat i vine a gaudir de la Perla Verda del Maresme. Campanya impulsada pel Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme.
Notícies en xarxa. Més a prop teu.
La cúpula dels Mossos va demanar dues vegades a Carles Puigdemont que es desconvoqués el referèndum de l'1 d'octubre pel clima de tensió que vivia Catalunya. Dos responsables del cos ho han testificat aquest matí en el judici al procés. Han argumentat que preveien actes de violència i fins i tot enfrontaments entre partidaris i contraris al referèndum. També han admès que preveien trobar resistència passiva als centres de votació. Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda, Lali. A preguntes de les defenses, el comissari dels Mossos, Manel Castellví, ha dit avui que dies abans de l'1 d'octubre va advertir el govern que hi hauria violència, si bé, finalment, va errar en la seva previsió.
Esos grupos no se constituyeron durante el día 1 de octubre, a diferencia de las previsiones que nosotros hacíamos en los escenarios. Y son grupos que tienen capacidad de poder alterar el orden, pero aquel día no se constituyeron como un bloque de unidad de acción de ataque.
A continuació, l'excomissari de Planificació de Seguretat dels Mossos d'Esquadra, Emili Quevedo, ha dit que l'exmajor Trapero i els alts comandaments del cos van demanar al govern que desconvoquessin el referèndum de l'1 d'octubre pel clima de tensió que es vivia a Catalunya.
El fin último, obviamente, de la reunión era intentar dissuadir a los máximos responsables del gobierno de la Generalitat de que no se realizara esa actividad prohibida.
El acto del 1 de octubre. O sea que el 26 de septiembre, según sus informaciones, el señor Trapero y los otros dos comisarios ya les proponen que se desconvoque, porque puede haber problemas.
No sé si en esos términos exactos, pero a buen entendedor pocas palabras basta.
Quevedo ha dit que l'1 d'octubre van activar el doble d'agents que en unes eleccions ordinàries i ha afegit que el dia 20 de setembre els Mossos van actuar a les 2 de la matinada davant la Conselleria d'Economia quan van veure individus traient objectes dels vehicles de la Guàrdia Civil, uns vehicles que tenien armes a l'interior.
Les cartes per formar part de les meses en el referèndum de l'1 d'octubre van arribar a Unipost sense albarà i no es van repartir mai. La sessió de tarda del judici al procés no ha servit per esbrinar d'on van sortir i qui va portar les més de 42.000 cartes intervingudes a l'empresa de missatgeria.
Els tres extreballadors d'Unipost han explicat que les cartes localitzades a la seu de Terrassa de l'empresa es trobaven paralitzades perquè, segons ha dit el director d'operacions a Catalunya, Francisco Juan Fuentes, venien sense documentació.
Transmití la instrucción, ¿vale?, que me había pedido el cliente que empezáramos a repartir lo antes posible y acabáramos lo antes posible. Pero ya digo esto antes de constatar que no teníamos nota de entrega, ¿vale? Porque cuando constaté que no había nota de entrega, yo eso lo paré.
Uns sobres amb el logo de la Generalitat que una persona anomenada Toni havia anunciat per telèfon al mateix Fuentes que arribarien. De fet, va ser el director operatiu qui, segons ha explicat a l'advocada de l'Estat, Rosa Maria Seoan, es va encarregar de rebre'ls, donat que van arribar en dissabte quan l'empresa estava tancada.
¿Exactamente a qué punto los fue a recoger?
Bueno, allí en la cercanía, la cercanía de un bar que se llama Batlló, allí muy cerquita de donde estaba la plataforma.
¿En un bar?
En un bar, no, en las cercanías de un bar.
¿En la calle?
Sí.
O sea, recogió unos palets...
Me los pasaron desde una furgoneta blanca a la furgoneta de Unipost.
Uns dies després, la Guàrdia Civil entrava a la seu d'Unipost a Terrassa i intervenia als sobres. Les defenses han insistit a preguntar si els agents van ensenyar una ordre judicial. Els testimonis han explicat que no va ser així.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
La Generalitat i l'Ajuntament de Castelldefels descarten el rerefons racista en l'atac d'aquest cap de setmana al centre Cal Ganxo del municipi, que acull menors migrats no acompanyats. L'alcaldessa apunta un seguit d'altercats i baralles amb altres grups de joves de la localitat que haurien desembocat en l'atac de dissabte a la nit, comès per una vintena d'encaputxats. Des de la Generalitat, tot i considerar-lo un fet aïllat, han anunciat que es presentaran com a acusació particular. Laura Álvarez, bona tarda.
Bona tarda. Els serveis jurídics del govern estan analitzant els fets amb l'objectiu de denunciar-los davant la Fiscalia i personar-se com a acusació particular, tal com ja van fer arran de l'atac a un centre de Canet de Mar la setmana passada. El secretari d'Igualtat, Migracions i Ciutadania, Oriol Amorós, ha condemnat els fets i ha volgut deixar clar que es tracta d'una agressió aïllada.
I aquesta és una societat d'acollida. Aquest és un fet aïllat, és un incident condemnable, que no té cap explicació ni defensa possible, però que... és un fet que no respon en absolut al que és aquesta societat.
De la seva banda, l'alcaldessa de Castelldefels, Maria Miranda, demana prudència i considera que no hi ha indicis per parlar d'un atac xenòfob. Són declaracions a la xarxa.
Estem escoltant que es tracta d'un atac racista o xenòfob i en aquest sentit crec que hem de ser molt curosos i bueno, s'ha de fer la investigació corresponent per la informació que nosaltres tenim. Bàsicament és que hi ha hagut una sèrie d'altercats i una sèrie de baralles entre diversos grups de joves amb els que han estat implicats el grup de nenes.
Aquest 2019 el govern ha hagut d'obrir 150 centres de menors nous arreu de Catalunya.
Els incidents a Castelldefels d'aquest cap de setmana se sumen als viscuts a Canet de Mar fa uns dies, també al centre d'acollida de menors no acompanyats, quan un home va amenaçar els joves amb un ganivet. No hi va haver ferits, però l'Ajuntament reclama ara vigilància permanent a les portes d'aquestes instal·lacions, igual que s'ha fet al centre de Castelldefels. Ràdio Canet, Carlota Tanganelli.
A banda d'aquest incident, farà unes setmanes un grup de veïns de Canet es van manifestar davant l'Ajuntament per protestar contra la inseguretat que asseguren que pateixen per culpa d'aquests nois. La regidora de Participació Ciutadana i Igualtat, Raquel Serra, creu que seria convenient incrementar la vigilància al voltant de la zona on està ubicat el centre de menors no acompanyats i considera que seria bo comptar amb una patrulla dels Mossos d'Esquadra permanent a les portes del centre o algun altre tipus de vigilància.
Ho vam demanar i en aquest cas encara no hi ha vigilància a les portes. Si no és Mossos, algun tipus de seguretat sí que recomanem i ho veuríem molt bé.
L'Ajuntament, però, desmenteix que hi hagi cap denúncia contra ells.
Institucions de tot el país commemoren avui els 15 anys dels atemptats de Madrid que van acabar amb la vida de més de 190 persones i van causar ferides a prop de 2.000 més. Partits polítics, entitats i ajuntaments s'han sumat als homenatges d'aquest 11M a través de diferents actes. A Tarragona han celebrat un minut de silenci en record de les víctimes. Ràdio Ciutat de Tarragona, Arnau Curtó.
Els representants polítics de l'Ajuntament de Tarragona han sortit a la plaça de la Font per guardar un minut de silenci en record dels atemptats de l'11M a Madrid l'any 2004. El primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Tarragona, José Luis Martín, recorda la jornada.
Creus que és just recordar aquell dia i luchar para que actos com aquell no vuelvan a passar. És verdad que és un dia i un dia que sobretot hay que recordar a los miles de heridos i a les 193 persones que murieron aquell dia.
Tarragona s'ha adherit així als actes commemoratius convocats entre altres institucions per la Federació Espanyola de Municipis i Províncies com a mostra de rebuig al terrorisme.
Notícies en xarxa. Informació i serveis de proximitat.
El president de la Generalitat, Quim Torra, pactarà el relleu de les conselleres de Presidència, Elsa Artadi, i de Cultura, Laura Borràs, amb els exconsellers Jordi Turull i Lluís Puig. Borràs, que anirà de número 2 al Congrés en la llista de Junts per Catalunya, serà la primera en deixar el govern i el proper podria ser el seu darrer consell executiu. Artadi, segona de Joaquim Forn, a Barcelona, també marxarà les properes setmanes. David Navarro, bona tarda.
Bona tarda. La confecció de les llistes a les generals i a les municipals ha provocat una forta sacsejada al govern. La consellera Borràs ha de deixar l'executiu abans del 24 de març, així que la propera serà probablement la seva darrera reunió de govern. La portaveu, Elsa Artadi, que marxarà més tard, ha explicat que el president Torra pilotarà les substitucions.
Aquesta és una feina que pilotarà directament, com és evident, el propi president Torra, en col·laboració amb els consellers legítims, tant el conseller Turull com el conseller Puig, i que entenem que entre els tres, i si necessiten el suport tant de la consellera Borràs com meva, pel coneixement del propi departament, hi estarem a disposició.
El perfil de Borràs, proper a l'expresident Carles Puigdemont, ha aixecat les crítiques del secretari d'organització del PSC, Salvador Illa, i del portaveu dels comuns, Joan Mena.
La disputa pel lideratge de l'àmbit independentista ens és completament indiferent i pensem que està desenfocat. Perquè aquestes eleccions el que es pregunta és qui ha de governar Espanya. O bé un govern que mira endavant, o bé tres dretes que volen tornar-nos enrere.
Les llistes de Puigdemont que han renunciat a fer política a l'Estat, com venen fent des de fa massa temps al govern de la Generalitat de Catalunya.
Mentrestant, des d'Esquerra Republicana s'estudia la incorporació dels sobiranistes de l'excomú Elisenda Alemany a les seves llistes.
I la Junta Electoral Central ordena a la Generalitat que retiri totes les estelades i llaços grocs que hi pugui haver a edificis públics abans de 48 hores.
Es tracta d'un requeriment al president de la Generalitat, Quim Torra. Els jutges consideren que el llaç groc i l'estelada són símbols partidistes que fan servir formacions que participen a les eleccions. Expliquen que tant el llaç com l'estelada poden ser utilitzats a la propaganda electoral, però no pels poders públics que s'han de mantenir neutrals.
En clau municipal, a Badalona, l'alcalde, el socialista Àlex Pastor, s'erigeix com l'única alternativa d'esquerres no independentista després de la recent coalició entre Guanyem Badalona i Esquerra Republicana. Pastor està convençut de la seva victòria el mes de maig. Ràdio Ciutat de Badalona, Tuti García, bona tarda.
Bona tarda, així ho ha dit en una entrevista aquest dilluns al Badalona Matí, on ha manifestat que el PSC va a les eleccions el mes de maig amb la intenció de guanyar-les i de continuar sent alcalde.
No es tanto el partido de izquierdas, sino que por encima de eso es el primer partido independentista, cosa que nosotros no lo somos, y por lo tanto el único partido que mantiene esa centralidad de izquierdas no independentista y que mira por Badalona es el PSC. En la calle se ha notado el cambio de gestión, ha sido poco tiempo y aún así se ha podido hacer bastante cosa, con lo cual salimos con ganas de ganar las elecciones.
Àlex Pastor també ha parlat de temes de ciutat, com és la pèrdua de dues línies de batxillerat artístic de l'Escola Superior i de Disseny Pau Gargalló, anunciada pel Departament d'Educació la setmana passada. Pastor ha dit que des de l'Ajuntament no es permetrà que la Pau Gargalló perdi aquestes dues línies i proposa que l'Institut Eugeni d'Ors se'n creï un altre per tal que la ciutat no vegi minvada la seva oferta en aquest àmbit.
Fèlix Larrosa podria repetir com a alcalde de Lleida, segons l'últim baròmetre d'UAU Lleida Ràdio. Els resultats de l'enquesta revelen que els socialistes anirien frec a frec amb Esquerra Republicana, que podria desbancar el PDeCAT de Toni Postius, que ara es presenta amb el nom de Junts per Lleida. Anem a conèixer el detall. UAU Lleida Ràdio, Anna Martín.
Segons el baròmetre 2-1 realitzat durant el mes de febrer, el PSC de Fèlix Larrosa podria treure entre 7 i 8 regidors. L'Esquerra Republicana de Miquel Pueyo podria arribar als 6 o 7 regidors i empatar amb els socialistes en nombre de cadires a la paeria. Els republicans desbancarien al segon lloc a Toni Postius, que amb la nova nomenclatura Junts per Lleida potser perdria visibilitat i això li costaria retrocedir al tercer lloc, amb una forquilla d'entre 5 o 6 regidors. Ciutadans, que segons els darrers baròmetres anava a l'alça, ara podria estancar-se o baixar un regidor, quedant-se amb 3 o 4 representants. Això podria afavorir el PP, que passaria a tenir entre 2 o 3 regidors, en els millors dels casos, un més que l'anterior de la legislatura. La Crida CUP podria entrar perdent un regidor o bé quedar fora, mentre que el Comú podria o bé quedar fora o revalidar els dos regidors que té actualment.
Actualment. Repassem ara altres notícies destacades del dia. L'associació Àmbit B30, que aglutina els municipis a l'entorn d'aquesta via, ha posat al dia els seus projectes en una sessió plenària a l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès. L'entitat ha marcat els passos a seguir per tirar endavant el Hub B30, una xarxa oberta per promoure i consolidar el creixement de l'eix de la B30 com a motor econòmic industrial del sud d'Europa. Cugat.cat, Eva Garrido, bona tarda.
Bona tarda. La sessió l'ha presidida l'alcalde de Mollet, Josep Monràs, amb l'alcaldessa de Sant Cugat, Carmela Fortuny, que ha destacat més enllà dels projectes els valors que representa l'associació.
Arribar a consensos des de la diversitat, entenent doncs, a l'altre i entenent de que no tots segurament tindrem doncs, les mateixes idees, però sí arribar a consensos i defensar allò en el que hi hagi consens.
De la seva banda, el president de l'associació, Josep Monràs, ha posat l'èmfasi en l'actuació econòmica acompanyada de la investigació i la innovació als municipis que comprèn aquest àmbit territorial.
Són projectes que afecten el conjunt del territori de la B30, per tant també el conjunt dels municipis que estan en aquest àmbit territorial. Des de l'àmbit de l'activació econòmica, de la innovació, i que tot això faci que hi hagi major creació i més estable d'ocupació i de treball.
L'associació Àmbit B30 està formada per més de 50 organitzacions de 23 municipis que es troben a l'àrea d'influència de la B30.
La polèmica decisió de l'Ajuntament de Girona de treure els autobusos del centre de la ciutat continua aixecant les queixes del sector. AC Trans lamenta que la mesura no tingui en compte els perjudicis als passatgers i proposa alternatives que satisfagin totes les parts. FM Girona, Siso García, bona tarda.
Bona tarda. El president d'AC Trans, Àlex Gilabert, considera que la mesura no només els afecta a ells com a transportistes, sinó que discrimina els que venen en transport públic.
I d'alguna manera, doncs, el foragita del centre el porta doncs, cap a Fontejau i cap a l'estació d'autobusos, amb una sèrie de serveis en aquest cas, però clarament doncs, no té la mateixa proximitat doncs, que el visitant doncs, que arriba amb cotxe. El que nosaltres proposem és propiciar diferents baixadors a la ciutat, fins i tot dividir entre uns que siguin de baixada i d'altres de recollida, de manera que ja generes un flux dels visitants, sí. Doncs poder ajudar el que pretenen a l'Ajuntament, que és buscar doncs, un encaminament d'aquest turista per diferents punts del barri vell.
Els responsables de C-Trans recorden que el pla estratègic descriu que aquesta mesura vagi acompanyada de la reconversió del tren turístic per poder transferir visitants al centre de la ciutat.
Manolo era todo un macho de pelo en pecho. Pero estaba algo cansado, estaba harto de su sexo. Así que se afeitó y se depiló y ahora Manolo es toda una mujer de...
El Festival Ítaca presenta enguany la seva edició més ambiciosa amb formacions de gran renom en el panorama musical català. L'Escala s'ha sumat als municipis baixempordanesos que participen en aquest festival que se celebra del 20 d'abril al 7 de juliol. Ràdio L'Escala, Miquel Pagès.
Entre d'altres actuaran Albert Pla, Clara Peia, Els Catarres, Làgrimes de Sangre, Núria Graham, Pegasus o Marc Parrot. Una de les novetats del Festival Ítaca de 2019 és la paritat. S'ha volgut buscar que hi hagués un equilibri a l'escenari entre homes i dones. Fran Arnau, director del Festival Ítaca.
Crec que és important que les quotes hi siguin, que fem espai, que tirem una mica enrere els homes, principalment, perquè això sigui així. I només pot ser obligant-nos a programar més dones i a programar més producció vinguda de dones, no?
El Festival Ítaca celebra del 20 d'abril, quan actuen a l'Escala, Azó, Làgrimes de Sangre, Zú i el DJ de Flashback Carles Pérez, fins al 7 de juliol, quan El Cigala tancarà a Calella de Palafrugell la gira 15 anys Làgrimes Negres.
El camellito.
I els espais culturals de Lleida reben prop de 400.000 visites a l'any. Una cinquena part d'aquestes són a la Seu Vella, segons dades de la Fundació ICG i l'Ajuntament. Unes dades que no es consideren suficients per destacar a nivell estatal i per això es vol engegar un pla de promoció cultural. UAU Lleida Ràdio, Marc Perelló, bona tarda.
Bona tarda. Aquest és un dels temes que s'ha debatut a la sisena jornada Compromesos amb el futur de Lleida, organitzat per la Fundació ICG, on s'ha analitzat que a Lleida l'activitat cultural és escassa i no destaca a nivell estatal. El president de la Fundació ICG, Antoni Siurana, ha explicat quina és la millor manera de promoure aquestes activitats culturals.
Amb possibilitat de promoure aquell espectacle que, com que s'ha fet a Lleida, també es pot fer a Balaguer, es pot fer a Tàrrega i té una repercussió a la premsa superior.
Aquesta trobada ha comptat amb l'assistència, entre d'altres, de la regidora de Cultura de l'Ajuntament de Lleida, Montse Parra, i de l'assessor cultural de la Diputació de Lleida, Antoni Balasch.
moment de repassar l'actualitat esportiva més local. L'INEF de l'Hospitalet jugarà la final de la Lliga Iberdrola de rugby.
Les catalanes van donar la sorpresa en vèncer el camp del Majadahonda per 24-26. Ara, a la final de la màxima competició estatal femenina, l'INEF s'enfrontarà al Crat de la Corunya. Les de l'Hospitalet buscaran el seu 12è títol, un repte fruit de l'acord de col·laboració entre l'Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya i el Rugby Club l'Hospitalet.
La selecció catalana d'hoquei en cadira de rodes elèctrica revalida el títol de campiona d'Espanya.
El combinat de casa nostra s'ha imposat en els 4 partits que disputa el Covendas. En la final, Catalunya ha derrotat la selecció de Madrid, anfitriona de la cita, per 8-3. Abans, en la fase de dissabte, els catalans també van superar Madrid, València i Extremadura. Asier Sánchez i Jordi Valle, integrants de l'equip campió, han estat designats els millors jugadors del campionat.
En hoquei sobre gel, el Puigcerdà jugarà la Lliga en el 5è partit de la final.
Els de la Cerdanya van perdre a casa el 4th partit de la sèrie final que els enfronta el Xurí Urdín de Sant Sebastià, 5-9. La final, que està empatada a 2 victòries, es decidirà dissabte a la pista del gel Donostiarra.
I en hoquei patins, el Noia Freixenet disputarà els quarts de la Lliga Europea masculina.
El rival en aquesta propera eliminatòria, l'últim escull abans de la final a 4, serà el Barça. L'anada es disputarà a l'Ateneu de Sant Sadurní d'aquí a 2 setmanes i la tornada al Palau la primera setmana d'abril.
Ràdio Sant Sadurní, Eli Jiménez.
Els de la capital del Cava van tirar d'efectivitat en un partit amb una primera part molt trebada que es va saldar amb un 1-1 al marcador que no reflectia el que s'havia vist sobre el terreny de joc. A la represa, però, el Noia va ser letal i va demostrar un cop més estar en un magnífic estat de forma. Llorca va anotar el segon pels locals quan només s'havia disputat un minut de la segona meitat i 2 minuts després Aragonès feia pujar el tercer. Xavi Costa, Marc Grau, de nou Llorca i el capità Aleix Esteller van arrodonir la nit i van fer embogir un olímpic ple a vessar. El Monza no va poder fer més que maquillar el resultat amb un gol d'Uller. 7-2 final i un Noia que ja espera el proper rival europeu, el Barça-Lassa. Un rival dur però no impossible, tal com destaca l'entrenador del Noia, Pere Varias.
Penso que la podem competir i no hem de renunciar res d'entrada. Som conscients, evidentment, de que el favorit és el Barça i això no és un tòpic, és la realitat. Però també ho és que si nosaltres fem la feina ben feta també tindrem opcions de poder competir, és el que hem de fer, competir i mirar d'arribar al Palau Blaugrana amb les opcions de classificar-nos per la Final Four, que seria molt maco. D'entrada, el que és evident és que el Noia no voldrà ser una comparsa d'aquests quarts de final, sinó voldrà posar-li les coses difícils al Barça.
Sense massa temps per descansar, el Noia es tornarà a calçar demà els patins per rebre el Liceu en l'Hockey Lliga.
Doncs fins aquí aquest informatiu Notícies en Xarxa, que fan possible Sergi Mira al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Marta Pardell a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos nosaltres i tornem demà. Adéu-siau.
La xarxa de comunicació local.
Vine i fem un viatge en el temps. Exposició fotogràfica Mirem el passat. Fins al 22 de març a la seu de la Diputació de Barcelona. A Rambla Catalunya amb carrer Còrsega. Més informació a diva.cat/exposicions. Diputació de Barcelona.
Sexy. Tefi, llibreria Macondo.
Sigo aquí, visc, visc i visc, de Maggie O'Farrell, editat per l'altra i Asteroide. La Maggie O'Farrell és una de les meves escriptores favorites. Les seves novel·les són excepcionals i si no ho heu llegit, penseu perquè descobrireu una escriptora irlandesa amb la que gaudireu. Per això celebro cada novetat literària que publica, però aquesta m'ha arribat directament al cor. Visc i visc, o sigo aquí, parla de 17 moments autobiogràfics de l'autora on ha tingut alguna trobada, amb més o menys intensitat amb la mort. Tot i que pugui semblar un llibre trist, com diu l'escriptora Tracy Chevalier, mai un llibre sobre la mort m'ha fet sentir tan viva. Perquè no ens enganyem, la mort ens ronda cada dia. A cada instant nosaltres ens adonem. Poden passar tantes coses que, com deia Carmen Martín Gaite, lo raro es vivir.
No exagero si afirmo que me acuerdo de ella muchas veces, sino todos los días. Soy consciente de la vida que le cortaron, la vida que le amputaron, mientras yo, no sé por qué motivo, pude seguir con la mía.
Els fets que la Maggie O'Farrell explica són moments que ha viscut a la seva vida i que l'han fet pensar que podia haver mort. Des d'una trobada amb un senyor, a una muntanya solitària que vol ensenyar-li uns ànecs, a una part o un moment en què està a punt d'ofegar-se. En absolut, és un llibre trist. Vers al contrari, celebra la vida, reflexiona sobre la sort que tenim. Si no heu llegit res de la Maggie O'Farrell, visc, visc i visc, és una bona manera d'apropar-se a aquesta gran escriptora que segur que no us penedireu.
La xarxa de comunicació local.
És única, no s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.